Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dilluns 29 d'octubre de 2012. En uns temps d'incerteses als que vivim, l'Església se sent interpel·lada, reconeix errors i aposta per un impuls de la nova evangelització amb l'objectiu de millorar la cohesió, el benestar i la fraternitat entre tots els homes i dones del món. El papa Benet XVI, ahir, amb una eucaristia a la Basílica de Sant Pere del Vaticà, va donar per acabada la 13a Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, dedicada a la nova evangelització aquestes últimes 3 setmanes. Els 262 pares sinodals han reflexionat sobre els problemes que té avui l'Església per complir amb la seva principal missió i han ofert solucions per posar fre a la creixent descristianització de la majoria de països occidentals. Ara, Benet XVI recollirà el diagnòstic i donarà forma a les propostes en la seva exhortació postsinodal. És especialment significatiu d'aquest sínode el fet que es fes públic divendres un missatge al poble de Déu, així es diu, on el passatge evangèlic de Jesús amb la samaritana, que es troben al pou, mostra aquest símbol que precisament reflecteix l'esperit de les sessions sinodals. A més del nou ardor que reclama la nova evangelització, també presenta l'afany de respondre a noves situacions per fer present el Senyor a les vides de tots. Un missatge que s'ha de veure en la seva integritat és llarg, però el podem llegir, el d'aquest sínode dels bisbes. Us el recomanem. Passen 2 minuts de les 8, salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, el David García i el Ferran Capdevila a la redacció i la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem resumint l'actualitat de les últimes hores. Dèiem, amb l'Eucaristia a la Basílica de Sant Pere del Vaticà, el papa Benet XVI va donar ahir per acabat el sínode dels bisbes sobre la nova evangelització. Durant 21 dies, els 262 bisbes participants, procedents de tot el món, han reflexionat sobre els problemes que té avui l'Església per complir amb la seva principal missió i han ofert propostes de solució per posar fre a la descristianització i a tot allò que no contribueix a una millora del benestar de la humanitat. Ara, Benet XVI recull el diagnòstic i donarà forma a les propostes en la seva exhortació postsinodal, un missatge magisterial que veurà la llum d'aquí a uns 2 anys, segons fonts vaticanes. En l'homilia, el Sant Pare va explicar les principals línies pastorals que han sorgit en aquesta assemblea sinodal, entre les quals destaquen el redescobriment dels sagraments i l'anomenada missió ad gentes, els nous llenguatges de la nova evangelització.
Després de les intervencions a l'aula, la segona i l'última part del sínode es va desplegar en 2 moments. Primer, el treball molt viu i dinàmic d'11 grups lingüístics per redactar unes proposicions operatives a presentar el papa Benet XVI. Són les propostes que el papa té present en el document corresponent a aquest sínode, que acostuma a publicar-se 1 any i mig després de la seva conclusió. Per tant, es tracta d'un text més intern del sínode. En segon lloc, la redacció en comissió en el plenari d'un missatge al poble de Déu sobre el tema del sínode, que té la missió de presentar les grans qüestions plantejades en forma de manifest. Si algun resum significatiu es pot fer del sínode, està precisament en el preciós símbol que introdueix el missatge a tot el poble de Déu basat en la narració de la samaritana i la seva trobada amb Jesús.
Encara sobre el sínode, us expliquem que divendres es va fer públic el missatge al poble de Déu d'aquesta assemblea sinodal, on, com dèiem ara, el passatge evangèlic de la trobada de Jesús amb la samaritana al pou de Sicar és la que marca aquest text. Un missatge que reflecteix, de fet, l'esperit de les sessions sinodals. A més del nou ardor que reclama la nova evangelització, també presenta l'afany de respondre a noves situacions per fer present el Senyor en les seves vides amb nous llenguatges. El text reconeix en el món d'avui noves oportunitats d'evangelització i afegeix que no hi ha lloc per al pessimisme. També diu que la secularització i la crisi de la primacia de la política i de l'Estat demanen a l'Església repensar la seva pròpia presència en aquesta societat. El missatge dels bisbes també assumeix els errors de l'Església els últims anys i diu que cal reconèixer amb humilitat que la misèria, les febleses dels deixebles de Jesús, especialment els seus ministres, afecten la credibilitat de la mateixa missió de l'Església. Entrem en plana política i en plana preelectoral. Per tant, Convergència i Unió va presentar ahir el seu programa electoral per al 25 de novembre, titulat Catalunya 2020, inspirant-se en el programa 2020 de la Unió Europea, on es marquen les prioritats en ocupació, productivitat i cohesió social per la propera dècada. Entre els compromisos, destaca per primera vegada la referència a l'estat propi i la intenció de consultar els catalans els propers 4 anys.
En el marc d'aquesta presentació, el candidat de Convergència i Unió, la reelecció Artur Mas, ha promès que el procés sobiranista que vol posar en marxa perquè Catalunya disposi d'un estat propi en el marc de la Unió Europea culminarà amb èxit. Mas ho va fer ahir, va fer una crida a emmirallar-nos en la millor Europa i fer d'aquests països el referent per Catalunya. De fet, diu que el seu objectiu és enganxar-se a Europa i va assegurar ahir que si haguéssim de triar parella, Europa seria el nostre matrimoni actual.
Mas es va mostrar també escèptic a la possibilitat i a la disponibilitat al diàleg, expressada dissabte en una convenció municipal del PP a Barcelona per Mariano Rajoy, president del govern espanyol. Una disposició que la líder popular catalana, Alicia Sánchez Camacho, aprofitava per retreure a Artur Mas, que enganya, segons va dir, els catalans.
El candidat de Convergència i Unió a les eleccions del 25 de novembre va advertir que si l'estat espanyol no és el nostre aliat, hem de procurar tenir un estat propi. També va afegir que això s'ho ha guanyat el poble de català, s'ho ha de guanyar a través del seu dret a decidir i l'exercici de la democràcia en estat pur, i diu que ens assegura que ho guanyarem.
El Partit dels Socialistes de Catalunya ja té també programa de cara a les eleccions. El va aprovar ahir un Consell Nacional amb només un vot en contra i 4 abstencions. A grans trets, la proposta gira en 2 eixos, el nacional i el social.
Pel que fa al futur de Catalunya, com a país, el PSC aposta per una reforma constitucional. La formació vol portar el dret a decidir a la Constitució. Segons el líder dels socialistes i candidat a la presidència, Pere Navarro, aquesta és la tercera via entre el centralisme del PP i la profecia temerària, diu, d'Artur Mas. El PSC reafirma així la seva proposta federalista amb les reformes necessàries en la Constitució i que han de suposar per a Catalunya un sistema fiscal just, comptar amb un autèntic Senat federal i el reconeixement explícit del dret a decidir del poble català. El PSC també té molt en compte l'eix social. De fet, el programa electoral s'ha presentat en un acte en què ha buscat el testimoni dels sectors especialment afectats per les retallades i la crisi.
Barcelona estrena avui una infraestructura per regular la congestió als accessos a la ciutat. És el nou carril bus i per als anomenats vehicles d'alta ocupació, VAO, per sobre de la C58, i entra en funcionament, com dèiem, aquest mateix matí.
La infraestructura obre portes per autobusos, taxis, motos i cotxes, per persones amb mobilitat reduïda, més de 3 ocupants i ecològics. El carril espera rebre més de 300 autobusos al dia i més de 7.500 vehicles dels 150.000 que diàriament surten o entren a la ciutat entre setmana. La via està formada per 2 carrils de circulació de 6 quilòmetres i mig de longitud que uneixen l'Avinguda Meridiana de Barcelona i Ripollet. El carril bus VAO tindrà un horari i unes normes d'ús. D'entrada, estarà obert entre setmana de 6:45 del matí a la 1 del migdia en sentit entrada a la capital catalana i de 4 a 10 de la nit en sentit sortida de Barcelona.
Per tant, ja porta més d'una hora i mitja funcionant aquest carril VAO i en l'espai del trànsit estarem pendents especialment de com ha entrat en funcionament. I un últim apunt, l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, va qualificar i de desorbitat el cost actual del bicing per al conjunt dels barcelonins i va comparar que el barceloní mitjà aporti el 25% del cost d'aquest servei, mentre que en el metro aporta el 40%. Ho va dir en una entrevista a Catalunya Ràdio.
En relació amb el fet que l'oposició no hagi permès tirar endavant les noves ordenances fiscals, l'alcalde Trias, que governa en minoria, ho ha atribuït a l'actual context de precampanya i, per tant, ha declarat que confia que el sentit comú s'imposarà després de les eleccions catalanes. Xavier Trias també ha qualificat de ridícul el fet que s'hagi batejat amb el nom de Barcelona World el futur macrocomplex d'oci projectat a Tarragona. Si Tarragona ho demana, però, el cedirà la marca Barcelona.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem repassant l'actualitat d'aquest últim dilluns d'octubre, festivitat de Sant Narcís, festa, doncs, a Girona. Ahir va ser detinguda a prop de Lió, a França, la dirigent etarra Izaskun Lesaka, responsable de l'aparell logístico-militar de l'organització terrorista ETA, i a qui s'atribueix la lectura del comunicat d'aturada definitiva de l'activitat armada ara fa un any.
A la mateixa operació també es va detenir Joseba Iturbide, vinculat amb l'atemptat de la T4 de Barajas. El Ministeri de l'Interior espanyol considera que Lesaka era actualment un dels tres màxims responsables i la cap dels dipòsits d'armes d'ETA. La detenció es va fer en un hotel de Mâcon, una població situada a 70 quilòmetres al nord de Lió. En el moment de la detenció, Lesaka anava acompanyada d'un altre presumpte membre d'ETA, Joseba Iturbe. Tots dos anaven armats, segons ha informat el Ministeri de l'Interior.
Aquestes detencions de presumptes membres d'ETA demostren que els estats espanyol i francès no afluixen en el setge a l'organització terrorista, malgrat l'alto el foc definitiu decretat i anunciat, millor dit, ara fa tot just un any.
Però l'operació que les policies de tots dos estats han portat a terme al sud de França també evidencia que els cossos de seguretat, en aquest cas la policia francesa, cometen errors i a vegades són tan visibles com el que els agents han protagonitzat en deixar-se oblidat al carrer una part del material confiscat després de les detencions d'una de les caps de la banda i d'un altre membre, company sentimental de Lesaka. Ni més ni menys que 5 bosses de plàstic amb material informàtic, un DNI fals i fins i tot armes i municions que els periodistes van poder examinar amb tot detall.
L'actualitat d'avui té un altre nom propi, el de l'huracà Sandy, que avança per la costa dels Estats Units en aquests moments amb uns vents sostinguts de 120 km per hora. El fenomen, que ha agafat una direcció poc habitual en les últimes hores, podria portar forts vents, pluges torrencials i inundacions a tot el terç est del país, dels Estats Units. De fet, els seus efectes ja s'han començat a notar a Carolina del Nord, Virgínia i Maryland, amb les primeres pluges, inundacions i un fort onatge.
Diversos estats estan en situació d'emergència davant un temporal que pot deixar milions de persones sense subministrament elèctric i ocasionar danys per valor de milers de milions de dòlars. Els ciutadans d'aquesta part del país es preparen per enfrontar-se a una tempesta que s'intensificarà entre avui i demà dimarts. 9 estats, des de Carolina del Nord fins a Massachusetts, han declarat l'estat d'emergència i han demanat als residents que acumulin aigua embotellada, bateries i també aliments. El president Barack Obama, que ha cancel·lat tots els actes de campanya d'avui a la nit a Virgínia i també de dimarts a Colorado, ha visitat l'Agència Federal de Gestió d'Emergència per rebre informació sobre els preparatius i també la coordinació davant l'arribada de l'huracà. Obama ha emplaçat els ciutadans de la costa est a preparar-se per la imminent arribada de l'huracà, una tempesta greu i gran.
I també tenim des d'aquest cap de setmana una important onada de fred, neu i inundacions a Europa. El fort temporal domina el continent i ha deixat en les últimes hores almenys 4 morts i un desaparegut a França i Polònia.
A França, l'est i el sud del país són les regions més afectades per l'onada de fred i vent que ha portat les autoritats a declarar l'alerta taronja. El temporal ha causat almenys una víctima mortal, un indigent que ha mort, a causa del fred a París. Pel que fa a la Provença, hi ha un menor britànic desaparegut. En aquesta zona, les raixes de vent han arribat doncs, fins als 130 km per hora. El temps també ha deixat sense electricitat més de 50.000 persones a tot el territori francès. Polònia, però, és el país més castigat per la neu i pel fred. Hi ha morts, 3 morts exactament, tots indigents que dormien a l'aire lliure. El temporal també ha afectat el trànsit aeri i ferroviari i ha deixat sense subministrament elèctric 70.000 persones a la regió de Varsòvia.
Canviem de qüestió. El president d'Ucraïna, Víctor Yanukovych, ha guanyat les eleccions legislatives celebrades ahir en aquest país. Així ho indiquen tant el principal sondeig fet a peu d'urna com els primers resultats oficials amb el 28% del vot escrutat. Les eleccions poden representar una prova de foc per a les relacions entre Ucraïna i la Unió Europea.
El partit de les regions de Yanukovych, marcadament prorrus i cada matinada celebrava la victòria al centre de Kiev, tindria el 36% dels vots. Això vol dir només 4 punts per davant del principal partit de l'oposició al qual pertanyia l'exprimera ministra Yulia Tymoshenko, ara empresonada. L'oposició, però, denuncia frau electoral. De fet, aquest migdia, els observadors internacionals diran si els comicis han estat nets o no. Més de 3.500 observadors internacionals han supervisat el procés electoral.
I Grècia no ha aconseguit pactar retallades que haurien d'obrir les portes a aquest país a un nou paquet d'ajuda d'Europa. El govern grec i els tres partits que el sustenten es van tornar a reunir ahir sense èxit per assolir aquest acord. I d'altra banda, us expliquem que un periodista grec ha estat detingut aquest diumenge per haver revelat els noms d'una misteriosa llista de grecs titulars de comptes bancaris a Suïssa i s'ha de presentar davant del fiscal d'Atenes.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Passa un minut d'un quart de nou. Comencem els esports parlant de motor. Marc Márquez ha aconseguit un doble objectiu: passar a MotoGP per a la temporada del món, per a la temporada que ve, perdó, i ser campió del món en Moto2 aquest any. Ho va aconseguir ahir de matinada a Austràlia, que és el que ell desitjava. Va aconseguir el títol després d'assegurar-se la tercera plaça i, per tant, haver quedat entre els 14 primers.
Márquez va assegurar que és un somni fet realitat i que el més bonic és pujar de cilindrada en un Mundial, perquè, si no, tornar enrere mai és fàcil. El pilot de Cervera acabarà el Mundial al Gran Premi de del País Valencià, on tornarà a celebrar el títol mundial.
I, precisament, en les properes hores, el pilot de Cervera es desplaçarà a Catalunya, on rebrà la seva ciutat entre avui i demà un merescut homenatge. I l'altre nom propi del Mundial de Motociclisme és el de Jorge Lorenzo, que és el nou campió del món de MotoGP després d'arribar segon al Gran Premi d'Austràlia al darrere de Casey Stoner. El pilot mallorquí suma d'aquesta manera el seu quart títol mundial, el segon a la màxima categoria. Dani Pedrosa, l'únic pilot que li podia impedir l'obtenció del títol, va caure en les primeres voltes quan comandava la cursa. I parlem ara ràpidament de futbol, perquè el Real Madrid no va voler ser menys que el Barça ahir, i de la mateixa manera que els Blaugrana van superar 0-5 al Rayo dissabte a la nit, els blancs van fer el mateix al camp del Mallorca.
I van ser superiors a un inofensiu Mallorca i es van imposar amb gols d'Higuaín 2, Cristiano Ronaldo 2 més i Callejón 1. Una victòria contundent que torna a situar l'equip de José Mourinho a 8 punts del Barça a la classificació.
Aquests són els altres resultats de primera divisió. Espanyol 0, Màlaga 0. Els blanquiblaus tenen només 5 punts, Betis 1, València 0, Celta 1, Deportivo 1, Saragossa 2, Sevilla 1, Llevant 3, Granada 1, Atlètic de Bilbao 1, Getafe 2 i Atlètic de Madrid 3, Osasuna 1. Els de l'Atlètic de Madrid són segons amb els mateixos punts del Barça. I en segona divisió destaquem el triomf històric del Girona ahir contra el Numancia 3-1 en el partit de Fires de Sant Narcís, corresponent a l'onzena jornada.
Els de Rubí encadenen el cinquè triomf consecutiu a Montilivi, una fita mai aconseguida per l'equip gironí en aquesta segona A. El Girona ha hagut de remuntar un gol inicial dels visitants, que ha arribat al descans guanyant per 0-1.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
I completem l'informatiu. Us diem que la d'ahir a la tarda va ser l'última missa que van celebrar els franciscans a la parròquia del Remei de Vic, que amb només dos membres i per manca de vocacions ha hagut d'abandonar la ciutat, on els franciscans eren presents des de l'any 1753. A la celebració, presidida pel bisbe de Vic, Romà Casanova, hi van assistir molts immigrants, als quals els frares franciscans dedicaven una especial atenció i ajuda social. Lluís Rocaspana i Albert Salarí, que els dos franciscans del convent que quedaven, abandonaran la ciutat i marxaran cap a les seves destinacions respectives noves a Barcelona. El pare Lluís a la parròquia de la Salut i el pare Albert a la Cúria, que és la casa provincial de la congregació al carrer Sant Aló de la capital catalana. La comunitat franciscana sempre havia destacat pel seu arrelament al territori usonenc i el contacte directe amb la gent de la comarca. Amb aquest comiat es dona per tancada una etapa de 800 anys de presència franciscana a Vic i a Osona. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia: Mas inclou la creació d'un estat propi al seu programa. El periòdico: cartes destapades sobre els programes electorals dels principals partits per al 25 de novembre. El Punt Avui: l'Estat fa boicot a la Unió Europea per imposar l'espanyol. L'Ara, el diari Ara, titula així: els camins del dret a decidir sobre les propostes de Convergència i Unió i el PSC. I el País: Mas augura per al 2020 el futur estat català dins la Unió Europea.
I altres diaris de la premsa. El Mundo: el govern espanyol crea una cèl·lula de crisi contra la independència. D'altra banda, l'ABC: ETA perd la seva cap d'armament. I pel que fa a la raó, els estudiants menors d'edat no podran fer vaga.
Fet aquest repàs, de seguida als serveis i després entrevistem en directe el bisbe de Girona, Francesc Pardo, que presidirà aquest matí l'ofici solemne de les festes de Sant Narcís.
Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la Salve a 1:00 PM i les vespres a 6:45 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 AM. Cada dia a la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem atenció ara a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Matí complicat en aquesta xarxa viària. Repassem les vies més plenes, per exemple, l'autopista del Vallès. Atenció a aquesta via, perquè hi ha aturades des de Terrassa, Terrassa, Sant Quirze, Sabadell, arribant a Badia, tota aquesta zona amb cues importants, C58, venint cap a Barcelona, una via que més endavant també va molt carregada entre Ripollet i el Nus, tant d'entrada com de sortida de la ciutat comtal. A banda d'aquesta C58, també hi ha retencions a l'extrem sud de Barcelona importants, a l'autovia A2, entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà, durant més de 15 quilòmetres, trams d'aturades, autovia A2 d'entrada a Barcelona, retencions que es repeteixen a l'autopista B23. Hi ha cua de vehicles de 5 quilòmetres entre Molins de Rei i Sant Feliu, més endavant entre Sant Joan d'Espí i la Diagonal, trams de retencions. Acabarem repassant les rondes. Van molt plenes en sentit Llobregat, la ronda de dalt i la ronda litoral, com és habitual, però en sentit Besòs també hi ha cues importants. A la ronda litoral, des de la Gran Via fins al Nus de la Trinitat, a la ronda de dalt, ara el tram de Valldaura, segurament a causa d'alguna incidència i aturades en sentit Besòs. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments parlem de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap mena de problema, així ho indiquen els diferents operadors. D'altra banda, informar que a partir d'avui entren en servei 4 noves línies d'autobusos interurbans que formen part de la xarxa d'autobusos d'altes prestacions express.cat. Aquestes 4 línies que connecten Sabadell, Terrassa, Ripollet i Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma amb Barcelona circularan pel nou carril Busbau de la C58. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia, comencem avui la setmana amb temperatures que encara han baixat una mica més i que ens deixen un ambient matinal molt fred a tot Catalunya, amb glaçades que fins i tot afecten molts punts de l'interior del territori. Hem d'esperar, això sí, que durant les hores centrals del dia les temperatures ja comencin una lleugera pujada, temperatures a l'alça, sobretot pel que fa a les màximes, i un ambient assolellat que avui s'imposarà a totes les comarques catalanes. Això sí, al final del dia ja tindrem un petit augment dels núvols en forma de bandes de núvols alts que arribaran per l'oest i sud del territori, fins i tot deixar algunes precipitacions que afectaran molts punts del país, principalment el litoral i el prelitoral, també el terç sud, però de forma dispersa no es descarta que puguin arribar a la resta del país. Avui també destacarem el vent que ha afluixat respecte a ahir, i hem d'esperar que s'acabi imposant el vent entre fluix i moderat en predomini del component sud i oest. Encara es mantindrà un estat marítim alterat al nord de la Costa Brava. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Avui és festa a Girona perquè s'hi celebra la Diada de Sant Narcís. Amb motiu d'aquesta important celebració, volem conèixer com es viu a nivell social i també religiós aquesta festivitat, i ho farem durant els propers minuts breument en conversa amb el bisbe de Girona, Francesc Pardo. Monsenyor Francesc Pardo, bon dia.
Bon dia.
Gràcies per haver-nos atès en directe. Vostè presidirà avui al matí un ofici solemne molt tradicional a Girona. Ens pot recordar l'hora i el lloc?
A les 11, a la Basílica de Sant Feliu.
A la Basílica de Sant Feliu, situada al costat de la catedral. Sí, al costat de la catedral, perdoni, dic, no?
Bé, sota la catedral.
Sota,
sí. Baixant les escales, doncs sota la catedral, on hi havia la primera catedral de Girona, on hi havia la primera catedral, i després es va traslladar ja a la romànica, on doncs ara hi ha l'actual catedral.
Mhm. En què sabem de Sant Narcís pel que fa a la seva certesa, les seves llegendes, els seus dubtes, i com s'explica això des de Girona a la resta de Catalunya i al món?
Bé, certament, amb aquests sants i màrtirs dels temps antics, sempre els rodegen un seguit de llegendes, no? El que per nosaltres és important, i especialment també durant aquest any de la fe, en el qual són tan importants els testimonis, és que va ser un cristià, va ser un bisbe i que va morir màrtir, que va morir, diguem-ne, per donar testimoni de Jesús. I això és suficient per celebrar, doncs, amb goig la seva festa. Després, les llegendes poden tenir un cert interès popular, però allò que per nosaltres és important, en definitiva, un testimoni de Jesús fins a donar la vida.
I aquest testimoni, d'alguna manera, s'actualitza sempre des del missatge de l'Església. Ara tot just s'ha acabat l'Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes. Hem comentat avui al principi del programa una part del missatge d'aquest sínode, i també enmig de l'any de la fe, com vostè deia, doncs l'Església intenta actualitzar el missatge. M'imagino que d'aquests temes i d'altres vostè parlarà en l'homilia. Ens pot avançar alguna cosa?
Bé, sí, alguns aspectes concrets, són l'any de la fe. Després també tenim present que aquesta fe que vivim la volem oferir, la volem proposar, intentar respondre una pregunta. És actual el projecte cristià? Val la pena el projecte o la proposta cristiana, el projecte de Jesús? Intentar ajudar a descobrir com no només és actual, sinó que és fonamental. Un tercer subratllat, esclar, és vivim les fires, no? Però des d'una situació angoixant d'atur, de les dades de l'atur, doncs, molt preocupants, i de crisi econòmica. Per tant, d'alguna manera, no només com a crítica del que ha succeït, sinó com a signes d'esperança que podem viure i com cal configurar un model de societat potser diferent en molts aspectes del que ha estat aquell que ha posat per damunt de tot el tenir més i l'abundància. I per últim, des de la pregària, des de la reflexió, una invitació a la pregària i a la reflexió per Catalunya. Aquest serà, bàsicament, d'alguna manera, aquests són els subratllats que voldria oferir avui, doncs, en l'homilia.
Pregària per Catalunya en general, pel seu futur, per la seva societat.
Pel seu present i pel seu futur, sí.
Sí. Avui amb el bisbe de Girona, Francesc Pardo, hem parlat de la festa de Sant Narcís, un dia important a la capital del Gironès, i l'arxidiòcesi de Girona s'assuma naturalment a aquesta festa. S'ha referit vostè a les fires, les populars fires de Sant Narcís que s'han viscut, s'estan vivint aquests dies. Què destacaria vostè de l'ambient social, també com a pastor, però també com a líder social, per dir-ho així, de la societat gironina?
Bé, jo penso que, és a dir, hi ha una certa harmonització entre, doncs, activitats culturals, les fires populars, això, d'alguna manera, totes les famílies passen pels llocs de les fires, no? Tot un seguit, doncs, des de concerts, des d'exposicions, des d'audicions de sardanes, des de teatre, és a dir, hi ha, com que duren molts dies, no?, també, doncs, la fira, diguem-ne, de mostres, la fira, doncs, que de productes que cada any es fa. Per tant, penso que responia, i aquest any, pel que he vist en el programa, també intenten la comissió i l'Ajuntament que en els barris, diguem-ne, no només al centre de la ciutat, sinó als barris, també es visquin alguns espectacles i algunes activitats. Per tant, diguem-ne, és una... hi ha possibilitats per a tothom per viure aquestes fires.
Moltes felicitats, senyor bisbe Francesc Pardo, per la festa d'avui a Girona. Recordem, per als qui ens escolten i puguin anar-hi, a les 11 del matí a la Basílica de Sant Feliu de Girona, sota de la catedral, ofici solemne Eucaristia de Sant Narcís, com és tradicional, presidida pel bisbe de la diòcesi, Francesc Pardo. Gràcies, novament, que tingui un bon dia, una abraçada a tots els gironins.
Gràcies, una abraçada.
Adéu-siau, que vagi bé. De seguida, després de la pausa, la tertúlia d'actualitat.
Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit. Pel pont de la Concepció, a Catalunya en miniatura ja adornem el Nadal. Descobreix les nostres festes nadalenques i diverteix-te amb tot el que tenim per tu. Catalunya en miniatura, la diversió inacabable. Circuit de maquetes, el bosc animat, aventures... Catalunya en miniatura, Can Balasc sense número, Torrelles de Llobregat, amb pàrquing gratuït i restaurant. Més informació a catalunyaenminiatura.com. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 15 04. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
2:15:04. Atenció, perquè aquesta setmana Ràdio Estel regala 10 entrades dobles per l'espectacle Oleana al Teatre Romea de Barcelona. Els que estigueu interessats o interessades, el que heu de fer és entrar. Molt senzill, entrar al web www.radioestel.cat i fer la vostra reserva amb les vostres dades bàsiques. El sorteig el farem aquest divendres 2 de novembre en directe en aquest programa. 10 entrades dobles pel Teatre Romea, l'espectacle Oleana, que serà diumenge vinent a les 6 de la tarda, perquè tingueu la informació i us pugueu reservar la data si us toca una d'aquestes 10 entrades dobles. I després de fer l'habitual invitació, entrant al web radioestel.cat, el que fem és saludar els que formen part avui de la tertúlia. Saludem primer Eulàlia Reguan, responsable de campanyes de Justícia i Pau a Barcelona. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
També ens acompanya avui el doctor en oftalmologia i cirurgià, Joan Carles Reiteri. Bon dia, doctor Reiteri.
Hola, bon dia.
I des de la Seu d'Urgell, des de l'estudi de Ràdio Principat, comptem avui amb la presència del regidor socialista a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Òscar Ordeig. Senyor Òscar Ordeig, bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Suposo que també cap de l'oposició és el regidor líder socialista local, no?
Sí, esperem poder-ho canviar algun dia, però de moment ens hem de conformar amb això.
Això suposo que, com tots els caps de l'oposició, que un dia esperen no ser de l'oposició, sinó del govern.
Sí, però s'ha de saber estar tot arreu, per valorar les coses.
I tant que s'ha de saber, i hi ha molts polítics, entre ells el president Artur Mas, em sembla que els ha ensenyat molt l'experiència de l'oposició. Podríem posar molts exemples. Bé, i tenim una notícia d'àmbit mundial i d'àmbit eclesial, com és la celebració a Roma aquestes 3 setmanes de l'Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes. Nosaltres volem ser una miqueta fidels al nostre missatge, però no només per escombrar cap a casa, per dir-ho així, sinó perquè ens sembla que és una notícia molt important i potser, malauradament, hem de lamentar que alguns mitjans generalistes n'hagin tret molt poca cosa o, en alguns casos, gens. En qualsevol cas, el missatge final és positiu i també autocrític dins la poca informació que us hem pogut passar i el poc temps que vostès han tingut per mirar-la. Què destacarien d'aquesta assemblea sinodal i del que diu l'Església amb la nova evangelització? Nova evangelització és un concepte ben senzill. En aquesta Europa d'arrels cristianes secularitzada i de vegades descristianitzada, l'Església vol tornar a proposar, no?, en un marc de llibertat, la paraula i el missatge de Jesucrist. Doctor Reiteri, si vol començar vostè.
Jo crec que, efectivament, l'Església sempre va per davant i en aquest cas, davant dels reptes que té els nostres països i la humanitat, doncs ens proposa realment fer aquesta nova evangelització, que en definitiva el que vol dir és que si humanitzem les relacions internacionals, si cristianitzem d'alguna manera aquests valors i fem que donin fruit, realment aconseguirem una societat molt més justa, molt més humana també. En comparació amb altres religions o com pot ser els musulmans o els hebreus, que tenen uns valors diferents als nostres, no? Penso que la nostra societat occidental s'ha fonamentat amb aquests valors cristians, es vulgui reconèixer o no, i que això és els cristians el que hem de fer és tornar a reviure aquesta veritat, no? Perquè realment quan un s'hi posa, doncs es dona compte de que és molt profunda i realment afecta molt a la vida humana i ens fa més persones.
I en l'Occident plural podem dir que el cristianisme continua sent com una novetat, no? És a dir, ha introduït en la societat alguns valors. També pot fer autocrítica, com dèiem, no? Però ha introduït valors. Eulàlia Reguant, digui.
No, jo diria que hi ha, per mi, el poc que he pogut llegir, vull dir, no pateixi. No he pogut llegir massa, però jo crec que sí que és positiu, però jo no diria, a diferència del que s'ha dit, que l'Església sempre hagi anat per davant. Jo diria que és més aviat el contrari. I tot i que trobo que és positiu el que s'ha dit, sí que en la situació actual mundial i global li trobo faltar una part més, tot i que és positiu el que es diu, més de realitat o d'acostar-se... És a dir, parla d'evangelització, parla de evangelitzar el missatge i que mira el diàleg de maneres diferents, amb la cultura, que necessita una aliança entre la fe, amb l'educació, amb la ciència, quan parla també del món de l'economia i del treball. Però jo li trobo a faltar un missatge més de praxis, o que encoratgi els cristians i els catòlics a nivell mundial a estar al costat dels que ara ho necessiten. Més enllà de parlar de l'evangelització, que és algo necessari i que pot ser positiu, un missatge més de treball del dia a dia, que és el que a vegades jo crec que algú pot criticar a l'Església per això, que se'n va a grans missatges, a nivell global, després les realitats acosten el missatge i són testimonis reals de la pràctica, però que a vegades a nivell de missatges se'n va molt pels núvols i li falta aterrar una mica.
Perdona, no crec que en el món hi hagi cap organització que faci tant pels pobres com l'Església. Cap, absolutament.
No, no,
i que hagi donat tantes vides i estigui donant. Penseu que l'Església està perseguida i mor gent per ser cristiana a Àsia. I a Àfrica, però no fa anys, no, aquest any mateix, vull dir que, sí, que es poden fer moltes coses, no, però, vull dir, si algú no es pot jutjar a l'Església és que no es dediqui a més.
Jo
en cap moment... Al missatge institucional, potser.
Jo en cap moment dic que l'Església no es dediqui als pobres, jo crec, i he dit que en la praxis i en la realitat hi ha moltes realitats que demostren que sí que ho fa, però sí que crec que en el que són els missatges institucionals, a vegades, se'n va molt, o al meu entendre, i crec que és una crítica o una observació que pot fer i que comparteix molta gent amb mi, que en els missatges se'n va molt pels núvols, per dir-ho manera, i li falta a vegades aterrar una mica.
Bé, en tot cas, es diuen moltes coses, i sobre el fet que comentava Eulàlia Reguant de si va abans o després, potser això podria ser més o menys discutible, no?
És discutible, evidentment, jo crec que és una qüestió de...
Allò que diem que és primer l'ou o la gallina.
De percepcions.
Sí, senyor Ordeig, des de la Seu d'Urgell, que per cert és una capital de comarca i capital episcopal, també,
sí.
Com el seu nom indica.
Sí, sí, doncs, bé, jo crec que coincideixo una mica amb tot el que s'ha dit, però sobretot jo crec que aquí l'important és, i el que comentava abans, no?, que no s'ha fet arribar potser el seu missatge. Jo crec que per què no es fa arribar el missatge de l'Església o no arriba prou o quan s'intenta difondre doncs no acaba d'arrelar? Doncs jo crec que estem en moments molt convulsos a nivell internacional, a Europa, moments de canvis. Llavors jo crec que sí, aquí sí que és veritat que hi ha com un cert paral·lelisme entre els temes que es parlen potser en aquesta trobada. És interessant sempre, evidentment, fer reflexió sobre cap on avança el món i cap on com s'han de centrar els missatges de l'Església, però en aquests moments potser sí que hi ha un cert paral·lelisme i que no s'acaben de trobar. Hi ha temes molt importants i molts drames socials arreu del món, i per tant Europa especialment també, i sí que si en altres etapes, doncs allà on no arribaven els governs, allà on no arribava la societat, doncs l'Església sí que tenia un paper molt, molt important. Tot això ha anat canviant molt al llarg dels anys, però sí que jo crec que ara fora un moment també important de dir, ostres, doncs mira, estan passant, hi ha gent que està patint molt, per tant, escolta, l'Església podria fer arribar el seu missatge molt més clarament, però centrant-se en accions i parlant allò del que a la gent li interessa, lluita contra la pobresa infantil, l'exclusió social, per tant, sí que hi ha molts temes d'actualitat que a través d'aquests temes podria ser una manera també d'arribar allà on no estan arribant els estats, d'arribar allà on els mercats financers estan sent despietats, i tothom ho veuria potser segurament d'una manera molt més... ho valoraria molt més, no? Se'n parlaria molt més, i per tant només coincidir, tot i això, sense barrejar el que és la separació entre l'Estat i l'Església, evidentment, que jo crec que sí que aquí a Europa doncs s'ha aconseguit això, i sí que aquí buscant els temes que coincidim amb, cal recuperar valors, cal recuperar la moralitat amb els temes, amb l'economia, a la societat, en els mitjans de comunicació, perquè i la humanitat, no? Per tant, la igualtat entre les persones, per tant, són uns valors que crec que aquí, a més, ens uneixen a tots, i que per tant, si això intentem ara recuperar-los per intentar sortir d'aquesta crisi tan profunda que estem, que sembla que agafa no només el tema econòmic sinó a tots nivells, doncs jo crec que aquí sí que és on coincidiríem, no? Més que fer potser lectures que llavors que la gent no li acaba de veure allò, una traducció pràctica als grans problemes que tothom té avui dia, no?
Deixin-me que digui que fa uns mesos, per exemple, la Santa Seu va fer un document importantíssim sobre temes econòmics, dir, però no es diu tant, potser, com s'hauria de dir, i realment sí que s'aterren els problemes, podem dir. No? Ara, clar, potser que podem explicar-ho millor, també és cert, perquè proposar Jesucrist no és només un tema litúrgic de sagraments, també és una qüestió social.
És cert, però jo sí que crec que a vegades cal traduir llenguatge. És a dir, parlar en un document de proposar Jesús, jo crec que és molt clar, i sí que és cert que va més enllà de qüestions sacramentals o litúrgiques, sinó que va també en una qüestió de la praxis. El que passa que també jo crec que aquí és on jo crec que l'Església per això no va per davant, que a vegades el llenguatge segueix sense fer-lo comprensible al món mundà, per una manera. Que a vegades, o sigui, sembla que parlem i no traduïm, i el que jo em refereixo a traduir la praxis és que a vegades el vocabulari és necessari i ha de canviar i ha d'evolucionar, perquè és la manera de poder arribar a tothom, i és el que per mi falta, i és una de les coses que jo volia observar.
Mm-hmm. Precisament avui, precisament crec que és la primera lectura dels Efesios de Sant Pau, Sant Pau mateix diu que no poden...
Gràcies
estar,
per la informació, eh?
No poden estar dintre de l'Església aquells que busquen desaforadament la riquesa. O sigui, buscar el diner per el diner no és ser cristià. O sigui, has de buscar el diner per una funció social o per una...
Clar, si només
avui proposés... mateix, eh?
Sí, perfecte, molt oportú. Si només proposéssim Jesucrist per una qüestió transcendent i no aterréssim en aquestes realitats que formen part del missatge cristià, seria incomplet, no? Igual que si féssim sí. El contrari, potser també.
Sí, però el que vull dir és que... a veure... L'Església basa el seu fonament, la seva arrel, en Jesucrist. És la persona de Jesucrist. Per tant, quan l'Església es reuneix amb aquests sínodes, hem de pensar que Jesucrist està darrere, està diguem-ne, d'alguna manera il·luminant tot el que surt d'aquí. Per tant, no podem dir, bueno, que sol parli de pobresa. No, és que l'home és més home i s'encarrega més dels demés quan més a prop està de Jesucrist. No?
Aquesta centralitat de Jesucrist la va reivindicar, si vostès ho recorden molt, Joan Pau II, després d'un temps en què l'Església també va cometre errors i el mateix Joan Pau II ho va reconèixer demanant públicament perdó, i aquest sínode també ho reconeix. No? És a dir, que de vegades potser ens perdem en coses que no són les fonamentals. Ara, clar, com proposar Jesús íntegrament, aquesta és la gran qüestió, no? Potser uns ens acusaran d'enfatitzar unes coses, altres unes altres.
Bueno, jo crec que aquí també hi ha, escolta, hem de veure, l'Església està composta per moltes parts, i, per exemple, aquí he vist que hi ha la participació de la Conferència Episcopal Espanyola, per tant, que, escolta, la Conferència Episcopal és una part al qual actua a vegades molt diferent dels bisbes o de l'Església de Catalunya, no? Per tant,
també hi ha un
com també
català,
diferència... sí,
l'arquebisbe de Barcelona
sí,
també ha
però
participat.
Sí que quan comences a veure també les diferents parts també veus que hi ha diferències notables a l'hora de fer arribar el missatge, a l'hora de definir pràctiques concretes o accions concretes, i per tant jo crec que això també s'ha de valorar, que al final les persones també fan molts matisos que són molt importants, i que fan que amb uns arribin i amb els altres potser no tant.
Es refereix vostè, suposo, a temes d'interès públic o públic o matèries que són més opinables, no?
Sí.
Potser en qüestions fonamentals...
Sí, sí, que llavors fa que costi més, que depèn d'aquí, que costi més que arribin determinats missatges, també.
Bé, avui a la tertúlia ens acompanyen l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri, el regidor socialista a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Òscar Ordeig, i la responsable de campanyes de Justícia i Pau a Barcelona, Eulàlia Reguant. Comentava abans, senyor Ordeig, que vostè està en una ciutat episcopal, però no només això, una ciutat on viu un cap d'estat, no?, com és l'arcabisbe Joan Enric Vives.
Sí, la veritat.
Tenen vostès aquest honor.
Una ciutat mil·lenària que ja fa molts anys es va decidir que hi hagués el bisbat, i la veritat és un exemple, jo crec, a la Seu, de bona convivència, de molt bona entesa i de que realment entre el que aporten uns o el que aporten els altres, doncs ens ha anat molt bé, i si veiem al final demogràficament, Andorra, la Seu o el Pirineu, doncs la Seu és una de les ciutats amb més població i amb més pes del Pirineu, per tant, nosaltres amb això, veus, ens ha anat bé i hem creat moltes sinergies.
Un bon exemple de col·laboració fins al punt que hi ha un copríncep episcopal avalat pel poble en referèndum fa 18 anys o 19 anys, sí, no? I al mateix temps hi ha separació com s'ha imposat a Europa.
Sí, sí, un exemple claríssim de que ha funcionat la governança amb col·laboració, sí.
Bé, doncs, a banda d'aquest tema eclesial relacionat amb el sínode, hem de parlar de política i sobretot de política preelectoral. La campanya que ja la tenim a tocar serà aquest divendres, no l'altre, quan començarà la campanya electoral per a les eleccions catalanes, i ahir van ser notícia tant Convergència i Unió com el PSC que van presentar els seus respectius programes. El de Convergència i Unió molt basat en la idea d'estat propi, d'aconseguir unes estructures d'estat propi sense embuts, va explicar-ho ahir Artur Mas, i un programa dels socialistes que contempla aquestes reformes necessàries per al federalisme. Senyor Ordeig, ja que per al·lusions avui parlem dels socialistes, vostè va a les llistes, per cert?
Sí, vaig de número 2 per la província de Lleida.
Número 2 per Lleida, això vol dir que sortirà, probablement.
Bueno, jo sempre dic que fins que no passen les eleccions millor no dir res, però sí, evidentment farem tot el possible.
Si treuen 2 diputats per Lleida, naturalment. Clar,
sí,
si
no, no. Sí, actualment en tenim 3, dic que llavors esperem que sí, dos treure'ls. Però bueno, s'haurà de treballar molt perquè tal com està el panorama, jo crec que és molt important fer arribar el missatge. Nosaltres hem centrat una campanya molt enfocada en el tema d'una alternativa social, una alternativa econòmica que arrel dels últims anys de govern, doncs allò, els que comencem ara, més hem començat ara, no hem tingut responsabilitats de govern, ens costa fer arribar, de dir, escolta, que no, que nosaltres creiem que les coses poden fer diferent, el tema que, el que ha passat amb educació, amb sanitat, llavors que cal prioritzar molt bé, cal ser molt rigorós, cal ser molt valent, i evidentment s'ha de gastar menys perquè no hi ha diners, però també s'ha de plantar cara a Europa, s'ha de dir que aquesta no és la manera de construir Europa, l'austeritat fins a asfixiar-nos a tots, i per tant, i aquí evidentment paral·lelament explicar que també tenim un projecte nacional, que no és fàcil, no apostem per trencar amb Espanya perquè creiem que això ha de ser una transició, jo sempre dic, jo aposto per no trencar perquè això ens suposaria viure pitjor a tots a curt termini, per tant fer un pas més a nivell de sobirania nacional, i a partir d'aquí, si això no funciona, llavors potser sí que haurem d'ensenyar targeta vermella, no? Però jo dic, ostres, això jo crec que és un camí, i el que no podem fer és maximitzar, i això també, em perdonareu que faig una petita crítica també als mitjans, de maximitzar, polaritzar molt, molt, molt amb el tema del si és independència, independència no.
Amb el tema nacional, diguéssim.
Amb el tema nacional, perquè llavors excloem els temes que són claus i capdals, no? Sabem si es gestionarà o no es gestionarà bé l'economia, si es gestionarà o no es gestionarà bé l'ocupació, els impostos, bueno, per tant, hi ha temes molt, molt, molt importants, els temes, la corrupció, com s'aborda, com... Per tant, jo crec que aquí hi ha d'haver... Has de dir quin és el teu objectiu, però sobretot com hi arribes a aquest objectiu, perquè al final estem treballant amb ciutadans, i això a vegades sembla que ens n'oblidem, eh?
Sí, senyora Eulàlia Reguant.
A mi em sap greu ara ja anar cap aquí, però jo també tenia ganes de parlar del programa de Convergència, però ja que el senyor Ordeig ha començat, a mi hi ha coses que em sorprenen. Una és que el PSC digui que vol portar el dret a decidir a la Constitució quan fa pocs dies va votar en contra del traspàs de les competències dels referèndums a les comunitats autònomes i en concret a Catalunya. Per tant, ho tenia molt senzill. Potser no era portar-lo a la Constitució, però era que el referèndum i la consulta fos legal. I en canvi es va negar a fer-ho quan ells havien presentat una resolució al Parlament de Catalunya que deien que només estarien d'acord sempre i quan la consulta fos legal. Per tant, directament és que no volien que fos legal. I ja està. I la segona, plantejar que no s'ha de retallar més en sanitat i educació quan és un partit, el Partit Socialista de Catalunya, que va votar amb el Partit Socialista Obrer Espanyol fa un any i escaig la modificació de la Constitució que posava al capdavant de tot el pagament del deute com a màxima prioritat i que havia de passar per davant de qualsevol pagament. Home, si realment no s'ha de retallar més en sanitat i educació, no modifiquem la Constitució i posem com a prioritat el pagament del deute, perquè amb el deute públic actual de l'estat espanyol és evident que si la prioritat és pagar el deute no hi ha més remei que retallar. El debat seria si és legítim i moral que la prioritat sigui pagar el deute, que jo crec que no, i aquí és on ens hauríem de marcar, però un partit que ha estat d'acord amb això, que ara digui no s'ha de retallar més en educació i sanitat, ho trobo una mica irònic.
Però doncs del programa socialista, que per cert inclou, com deia Òscar Ordeig, tema nacional i tema social, després podrà respondre el senyor Ordeig, però abans, doctor, sí. Reiteri.
Jo crec que aquestes eleccions s'han plantejat des d'un punt de vista de model d'estat, no? O sigui, el tema de la crisi és un tema secundari. Des d'un principi, tant Convergència com els altres partits, doncs, han anat a provocar aquestes eleccions perquè la ciutadania es decideixi a si es canvia el model que tenim o no. La crisi i tot l'altre és important, però és secundari, perquè no ha sigut el motiu de fer aquestes eleccions. Llavors, bé...
Perdoni, molts pensen que també hi ha una relació entre una cosa i l'altra. Per exemple, Artur Mas ahir deia que viurem millor, deia textualment, fora de l'estat espanyol.
Jo diria una cosa en referència a Convergència, per no que el senyor Ordeig no...
No se senti blanc.
Soc molt crític amb Convergència. És a dir, aquest matí escoltava a la ràdio que hi havia qui comentava que en el programa electoral de Convergència i Unió la paraula independència surt 5 vegades i en cap moment per fer referència a la independència de Catalunya. Per tant, també que tots els votants de Convergència que es creuen que Convergència ens porta la independència i s'han oblidat dels jocs durant anys de Convergència i Unió, que s'ho mirin una miqueta, perquè el programa de Convergència i Unió parla de la independència a nivell municipal, de gestió de certes coses, però no parla en cap moment de la independència que
política,
estan portant com a gran punt del programa electoral, però que a l'hora de la veritat escrit no hi és.
Parla d'estat propi, això sí, però no d'independència.
Està clar que Espanya, o sigui, a Catalunya no s'ha encaixat bé dintre Espanya, i això tant els governs del PP com els socialistes no han sabut arreglar-ho. Llavors s'ha de donar un pas més, perquè això del Café para Todos, pues, va servir durant un temps, llavors ara no serveix. Llavors bé, doncs, ha arribat el moment de decidir-se. Llavors hi ha partits com el del senyor Ordeig que no el coneixia, però que em cau molt bé i espero que surti elegit.
Estic molt bé, gràcies. Però,
company de tertúlia,
si haurem d'empadronar aquí Lleida.
Sí, sí. Solidaritat.
Però que estàs en una situació difícil, perquè realment el teu partit ha fet una de blanc i una de negre i no s'ha posicionat clarament. Llavors això realment els hi fa un mal favor als possibles electors vostres. Vull dir, en principi, el que s'està discutint és quin model d'estat volem, no?
Sí, sí. Doncs puc parlar?
Sí, sí, endavant, endavant.
Vinga. Bueno, suposo... aquí, ostres, que m'he apuntat mig full en un moment, perquè mentre anava parlant l'Eulàlia acabava d'escriure més ràpid.
Aquí l'Eulàlia...
Vàries coses. Primer de tot, nosaltres estem en un moment de molt difícil, ja ho sabem, però el país està en un moment molt més difícil, les persones encara molt més. Per tant, aquí no hi ha de... dret a queixar-se. En tot cas, sí que és veritat que ens hem agafat en un moment de transició, en un moment de reformular moltes coses. Som conscients, jo no tenia responsabilitats, per tant, i no tinc cap problema amb assumir errors en el passat, per tant, escolta, i per això tenim les enquestes com estan, i per això doncs, estem a l'oposició, no? Per tant, això vol dir, escolta, hem pres la lliçó, però tenim molt clar que l'alternativa, que hi ha una alternativa a el que s'està fent ara. I la gent ens està exigint i demanant que hi hagi alternatives. El dret a decidir, que comentava l'Eulàlia, escolta, nosaltres vam presentar una proposta al Parlament que deia que estàvem a favor del dret a decidir les persones. Només faltaria que no es pogués parlar, que els pobles no poguessin decidir lliurement cap on volen anar. Una altra cosa és que llavors diguis nosaltres apostem perquè aquest dret a decidir s'exerceixi en uns termes de dir de no trencar o d'un estat federal, per tant, va, i que llavors la gent digui que no hi ha federalistes a l'altre cantó. Hi ha menys independentistes a l'altre cantó. Llavors, educació i sanitat. Jo crec que pagar el deute, és important que tu diguis que pagaràs el deute, i no és causa-efecte que per pagar el deute diguis que retallaràs en sanitat. El que jo ja he dit al principi, totalment en desacord amb la política actual econòmica de la Unió Europea. Totalment el problema que tenim és que els tipus d'interès pugen, que es limita molt el dèficit públic, i sempre dic, els economistes, als Estats Units, que són els que, a vegades, per desgràcia, són els que més hi entenen d'això, diuen, escolta, quan hi ha crisi, doncs, escolta, hi pot haver dèficit i es pot pujar l'endeutament, i, a més, doncs, si has d'imprimir més bitllets i puja la inflació, doncs, mira, no passa res perquè ja ho compensaràs quan hi hagi bonança. Per tant, de dir, escolta, tot això és un joc de matisos i de diferents polítiques econòmiques i monetàries que diu, escolta, com ho fem, no anem bé, però jo dic, ho hem de fer diferent, però hem de continuar pagant el deute, només faltaria, perquè si no pagues el que deus, llavors malament. A partir d'aquí, ara, cal canviar, que aquest deute és excessiu. És excessiu per què? Perquè la mateixa situació ens està portant un moment que dius, escolta, si pugen els tipus d'interès, la prima risc puja, al final de dius, clar, al final només viuries per pagar deute, llavors, evidentment, que no tindries res a fer. Per tant, hem de canviar, evidentment, les normes del joc per poder pagar sanitat i educació. Llavors, és la nostra prioritat. Evidentment, no serà fàcil de fer. Llavors, un tema molt important, jo crec. Diu, anem a unes eleccions en el qual gairebé ningú està parlant d'aviam si el govern sortint ho ha fet bé o ho ha fet malament. A nosaltres ens van matxacar mentre estàvem amb el tripartit amb aquelles coses que no havíem fet bé. I n'havíem fet algunes altres que jo crec que les havíem fet molt bé. El govern de Convergència va dir que reduiria tot l'atur a la meitat, un dels temes que més importa a la gent, no ha complert. Que faria el pacte fiscal, no ha complert. I que no retallaríem educació i sanitat. Tres propostes que són propostes importants. I resulta que no en compleix cap i resulta que les enquestes no li reflexen ben bé. Bueno, segurament que és allò de dir una barreja de moltes coses, no? Però dir, ostres, també ens hauríem de mirar de dir és important la transició nacional i aviam si penjarem la bandera molt, molt, molt amunt, però també és molt important aviam si tindrem ciutadans per construir un país. O al final tindrem gent que no tindrà educació, no tindrà sanitat. Per tant, no val la pena sacrificar segons quines coses. I s'ha de parlar de tot. No pot ser amagar el cap sota l'ala per amagar una realitat que potser és molt incòmoda.
Sí, Eulàlia Reguant.
Jo amb aquesta... amb el que estava plantejant el senyor Ordeig estic d'acord, és a dir, jo entenc que el procés nacional o el debat nacional va lligat del debat social i de les propostes socials. Si no, no té cap mena de sentit treballar per construir estructures d'estat, perquè no es pot obviar la construcció d'un estat amb serveis socials i amb drets socials. Vull dir, això ha d'anar lligadet de la mà i, per tant, la situació actual social s'ha d'incorporar en el que és el procés de debat nacional. Jo diria, però, que en una afirmació que ha dit el senyor Ordeig, jo no estic d'acord, ell diu el deute s'ha de pagar, jo dic no tot el deute cal pagar-lo, el que és il·legítim no s'ha de pagar. I anem a estudiar quin és el deute il·legítim. És a dir, el que durant anys s'ha fet als països del sud, als països, però és quan parlàvem del deute extern i parlàvem de condonar el deute extern, és evident que nosaltres no venim d'una situació de dictadures com molts dels països del sud, però sí que venim d'una sèrie de... assumpció de deute públic que era deute privat, que no és legítim, o que la ciutadania no té per què pagar-lo. I, per tant, anem a estudiar això i anem a avaluar això. I, per tant, i no pagar el deute no s'acaba el món. Vale? Que Islàndia té 300.000 habitants i nosaltres en tenim 40 i pico milions de l'estat espanyol, però com a mínim tenir la realitat d'un país molt petit europeu, és a dir, no del sud, que ho ha fet. I a Grècia, ja estan havent tiquites, n'hi ha hagut ja un parell. I a Alemanya encara no s'ha ensorrat i a la Unió Europea segueix funcionant. Per tant, plantegem-nos si el deute... tot el deute públic actual espanyol és legítim o no, i si la ciutadania l'ha de pagar o no.
Última intervenció encara, sí, senyor Reiteri.
Això que plantegeu vosaltres, tant el senyor Ordeig com tu, Eulàlia, és totalment impensable. Vull dir, tu no tens capacitat de decisió en referència al deute, tu tens que pagar-ho. No pots fer més moneda, no depèn de tu, depèn d'Europa. No som lliures en aquest sentit. O sigui, tota la política monetària... Ja no
podem ser independents, perdoni.
No, segons... és que no som independents. Llavors no té sentit dir, bueno, plantegem... No has de plantejar res. O estàs dintre Europa o estàs fora. I si estàs dintre, has de seguir les normes que et marquen les que estan dintre i que vam entre tots decidir. I ara, si ens... bueno, aquest és el gran problema, no? Que ens falta una eina per poder solucionar el tema... El
potser
tema
hem de buscar altres formes per anar transformant tot aquest sistema, no? Tot aquest entramat que ens impedeix. Però vaja, sobretot sobre això podríem parlar molt. No, sí. No tot allò que és legal és just, també, oi? Estan d'acord, sí. El senyor Ordeig també. Gràcies al senyor Òscar Ordeig, que ens ha acompanyat des de la Seu d'Urgell.
Gràcies a vosaltres. I a veure si veniu algun dia aquí a la Seu, que esteu tots convidats.
Doncs moltes gràcies. Des de la Seu alguna vegada hem fet algun programa, sempre estem connectats amb l'emissora germana de Ràdio Principat, i en tot cas, en el sentit més neutre, que hi hagi sort, com a número 2, senyor Òscar Ordeig, de la candidatura socialista de la demarcació de Lleida.
Moltes bon dia. Gràcies a vosaltres.
I gràcies també a Eulàlia Reguant i Joan Carles Reiteri. Fins la propera, bon dia.
Adéu,
bon dia.
Són les 9, els titulars que ens porta el Gerard Carrión. Després, el comentari de Josep Miró i Arrèvol, un testimoni molt interessant, el d'Helena Ferrer, que té una malaltia basada en la hipersensibilitat respiratòria. Ens comentarà un testimoni de pelegrinatge a Santiago de Compostela i també tindrem Món sense fronteres amb Àngel Miret. Això i La vida en solfa fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, bon dia. L'huracà Sandy avança per la costa est dels Estats Units amb vents sostinguts de 120 km per hora. El fenomen, que ha agafat doncs, una força poc habitual, podria agafar vents molt forts, pluges torrencials i inundacions a tot el terç est del país. De fet, els seus efectes ja es comencen a notar a Carolina del Nord, Virgínia i Maryland, amb les primeres pluges, inundacions i un fort onatge. D'altra banda, més de 700 vols han estat cancel·lats i uns 2.500 avions es quedaran a terra avui, especialment als aeroports internacionals de Washington Dulles, Filadèlfia i Newark. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, es reuneix aquest matí a la Moncloa amb el primer ministre italià, Mario Monti. Aquest any ja s'han trobat tres vegades i en aquesta quarta reunió tenen damunt la taula temes vinculats a l'actualitat europea, especialment econòmics. L'agenda se centrarà en la unió bancària, la crisi del deute i els propers pressupostos europeus. Barcelona estrena una infraestructura per regular la congestió als accessos a la ciutat. El nou carril bus i pels anomenats vehicles d'alta ocupació BAO, per sobre de la C58, entra en funcionament avui. La infraestructura obre portes per autobusos, taxis, motos i cotxes per persones amb mobilitat reduïda, a més de tres ocupants i ecològics. Si algú se salta la norma, com el cas del conductor de Madrid que circulava acompanyat per un maniquí, li podran caure 200 euros de multa. I a partir de 1:45 del migdia hi haurà l'acte de lliurament de la bota d'or al jugador del Barça, Leo Messi. L'argentí rebrà per segona vegada aquest trofeu que l'acredita com a màxim golejador de les lligues europees. I ens interessem per saber si hi ha alguna incidència als transports metropolitans de l'àrea de Barcelona des de Transmet. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments parlem de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap mena de problema, així ho indiquen els diferents operadors. D'altra banda, informar que a partir d'avui entren en servei quatre noves línies d'autobusos interurbans que formen part de la xarxa d'autobusos d'altes prestacions express.cat. Aquestes quatre línies, que connecten Sabadell, Terrassa, Ripollet i Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma amb Barcelona, circularan pel nou carril Busbau de la C58. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Tornem amb més notícies a 10:15. Fins ara.
Ràdio Estel.
Ei, si en vols molt més de Ràdio Estel, troba'ns també a www.radioestel.cat. Clica'ns, t'hi estem esperant.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
El proper 30 d'octubre, a 8:15 de la tarda, la Fundació Albert Bonet et convida a l'acte que organitza sobre el dret a decidir, segons el Magisteri Catòlic, al Col·legi d'Advocats de Barcelona. Parlaran mossèn Joan Costa i mossèn Antoni Maria Oriol, experts en doctrina social de l'Església. El dret a decidir segons el Magisteri Catòlic. Dimarts 30 d'octubre a 8:15 del vespre, al Col·legi d'Advocats de Barcelona, carrer Mallorca 283.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040. Ràdio Estel.
Avui comencem una promoció que us pot interessar, amics oients. És de Dentabrit, que disposa d'una àmplia gamma de pastes dentífriques, com ara Dentabrit Blanqueador, Dentabrit Fluor, Dentabrit Sensitive i Dentabrit Junior. Dentabrit està de venda a les farmàcies i la primera persona que truqui a partir d'ara al telèfon 93 409 2772 s'endurà un lot de productes Dentabrit que té blanquejador dues unitats, dos per un una unitat de blanquejador, dues unitats de Fluor, dues de Sensitive i dues de Junior. Dentabrit, de venda a les farmàcies, pastes dentífriques d'àmplia gamma que us poden interessar segons les vostres necessitats. Avui, si truqueu al 93 409 2772, us endureu aquest lot que podreu recollir, ja us ho explicarà el David García, el nostre productor, per a aquests estudis de Ràdio Estel al carrer Comtes de Bell-lloc de Barcelona.
T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos. L'altra cara del dia.
Les 9 i 7 minuts, volem presentar-vos durant els propers minuts el testimoni d'Helena Ferrer, que pateix una malaltia que és la sensibilitat química múltiple, la sensibilitat electromagnètica i la fatiga crònica, un problema de recepció respiratòria que l'obliga a anar amb una mascareta. Helena Ferrer, així es diu la testimoni que tenim avui en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel, ha participat aquest estiu en un pelegrinatge a Santiago de Compostela amb una persona que pateix una ceguesa gairebé total i que d'alguna manera ha suposat per ella una gran interpel·lació, la interpel·lació d'ajudar una altra persona que pateix un problema greu, en aquest cas un problema visual. Ella, Helena Ferrer, ens parlarà del seu problema i del que ha viscut aquest estiu a Compostela, a Galícia, durant els propers minuts. Helena Ferrer, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, Ignasi.
Helena Ferrer ens havia visitat en una altra ocasió, ja fa un parell d'anys, aquí en el primer cafè de Ràdio Estel, per explicar la malaltia que patia, aquesta sensibilitat química múltiple i sensibilitat electromagnètica i fatiga crònica. Com definiria vostè aquesta malaltia breument, senyora Ferrer?
Com la definiria?
Sí.
Pues molt dura.
Quines característiques té per això? Vostè ha d'anar amb una mascareta perquè
sí,
no pot respirar determinades substàncies.
Hi ha una afectació neurològica. en el cervell i quan respirem doncs, els químics, els sistemes se'ns completament descol·loquen. O sigui, el digestiu, el respiratori, el cardiovascular, el perifèric...
I la mascareta, diguéssim, anul·la l'entrada d'aquestes substàncies.
Sí.
Vostè també havia lluitat perquè això es reconegués socialment i a nivell d'església també.
Sí, 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 es van fer les jornades al seminari, juntament amb la Pastoral de Salut, i en aquell moment, doncs, tinc que dir que a nivell polític, doncs, la Conselleria de Sanitat, juntament amb la Conselleria de Treball, en breu es constitueix ja un equip de treball, encapçalat per la doctora Paca López.
Molt bé, doncs celebrem aquestes bones notícies. Helena Ferrer, que és catalana i té 63 anys, està lluitant contra aquesta malaltia i avui ens vol explicar una experiència viscuda. Faci'ns una breu crònica del que ha viscut aquest estiu acompanyant un invident.
Sí, sí, el nom es diu Noé. Ella l'any passat m'ho va demanar i jo em vaig negar totalment perquè jo vaig dir que no era capaç de poder fer això. No em vaig veure capacitada, ni molt menys, però doncs, bueno, després jo estava en lluita amb abogats per aconseguir la invalidesa i vaig dir, bueno, doncs faré una promesa i si me la donen t'acompanyaré. I lògicament me la van donar. I llavors doncs, vaig dir, doncs, bueno, ara t'acompanyo. I bueno, idea d'ell va ser, tu que estàs de bé i tens coneixences a l'arcabisbat, doncs podríem aconseguir un salvaconducte on, degut a les teves circumstàncies i a les meves, doncs no podem pernoctar en cap alberg. Llavors vam anar a trobar mossèn Martí Bonet i on ens va fer unes cartes doncs, fent constar les nostres disminucions i junt amb aquestes cartes doncs, vam emprendre aquesta aventura, perquè va ser una aventura, Ignasi. No m'hagués pensat mai, però és una aventura dura, però molt enriquidora, interiorment, eh? Internament, molt enriquidora. Bueno, doncs llavors ens van fer aquestes cartes i ja vam marxar doncs, el dia 12 cap a Santiago, amb tren-hotel.
El 12 d'agost.
12 d'agost, amb tren-hotel des de Sants, on tinc que dir que a bona hora el tren no feia olor de química, eh? Vaig poder aguantar fins a Sàrria. A Sàrria vam arribar al matí, des d'allà ja vam començar la nostra peregrinació. Primer punt de pernoctació per nosaltres i de parada va ser Ferreiros, que havíem fet ja 20 i pico de quilòmetres, on no hi havia església i vam haver d'anar a dormir, perquè després de visitar l'alberg, lògicament, vaig sortir pitant, hi havia olors de tota mena, era un alberg nou i no vaig poder aguantar ni molt menys. I ens van permetre muntar una tenda de campanya que ja portàvem amb una mica de descampat i no havia dormit mai en tenda de campanya, Ignasi. La primera vegada de la meva vida. Vam dormir aquella nit allà a Ferreiros. Segona
etapa
va ser Porto Marín, allà sí. El capellà ens va deixar dormir a l'església. No vam haver de necessitar en cap lloc ensenyar el paper de l'arcabisbat. Les cartes, en cap lloc...
Per tant, va haver-hi una plena confiança
sí.
dels rectors.
Només veient-nos ja teníem prou. Llavors, allà vam dormir a Porto Marín, vam dormir a l'església, perquè la sala parroquial el capellà la tenia ocupada. Vam dormir a l'església i l'endemà al dematí, a les 7 del dematí, doncs vam sortir cap a la tercera etapa, que va ser Ventes de Narón. A Ventes de Narón no hi havia església, però l'alberg, la senyora molt amable, que es deia Belinda, ens va proporcionar una habitació on ens van donar llençols desechables i mantes i robes tot fora i vam poder dormir a la tercera nit, vam poder descansar en una habitació. Això va ser la tercera
nit.
Que jo ja estava agotada. La quarta vam anar a parar a Palas de Rei. A Palas de Rei sí que hi havia sala parroquial i Don Manuel, el capellà, ens va deixar dormir a la sala parroquial. Això va ser la cinquena etapa. La sisena també va ser Mellide. A Mellide també a la sala parroquial ens va deixar pernoctar el mossèn. I vam estar molt bé, la veritat és que vam estar bé. Sempre dormint a terra, eh? Dormint a terra amb sacs i esterilla. Després la sisena va ser Arzúa. A Arzúa el mossèn ens va acompanyar en un puesto perquè no tenia ell en sala parroquial. per minusvàlids. Els minusvàlids no ens hi vam arriesgar per si venien més minusvàlids i feien olor, i jo vaig dir que no. El mossèn es va acompanyar a un altre lloc, que per sort no feia cap olor, la roba, i també vam poder pernoctar aquella nit, que va ser la sisena. La setena va ser a Pino d'Arca. A Pino d'Arca també el mossèn ens va deixar pernoctar a la sala parroquial. I vam estar bé, vam estar bé. Vam marxar ja cap a la vuitena etapa, que era Monte de Gozo. El Monte de Gozo...
Que és Santiago de Compostela, ja.
Sí, vam dormir en tenda al càmping que es diu Juan Pablo II. I allà també, crec que és de l'arcabisbat, allò. Uh-huh. I allà vam dormir en tenda de campanya, vam dormir bé, vam estar bé, a Monte de Gozo. I ja, això era la vuitena, i la novena ja vam arribar a Santiago de Compostela.
Fins a la catedral.
Ah, això mateix, que ens esperava l'agència EFE per fer-nos una entrevista. Uh-huh. Allà.
Tenim aquí una nota de la Voz de Galícia, on surt la informació de l'agència EFE, on diu que arriba a Santiago una malalta catalana de sensibilitat química que busca visibilitzar aquest mal. S'ha aconseguit una mica visibilitzar aquest mal que vostè i la Noé invident tenien, els mals diferents que tenien?
Allà a Santiago, tinc que dir-te, Ignasi, que una membre de l'associació En Salut va anar a trobar a l'oficina de turisme i va fer el testimoni dels problemes que jo vaig tindre, perquè no tenien posto per dormir, tampoc. Uh-huh. I llavors, després d'anar a varis albergs i a Sant Martín de Pinyar, que com que ens costava molt car, al vespre, aquella nit, aquell dia que vam arribar a Santiago, me'n vaig anar a l'església i Don Genaro em va dir, vete a l'oficina de turismo que t'ajudaran. I ens van donar un sobre amb diners, els 80 euros que costava pernoctar a Sant Martín de Pinyario, dormir, esmorzar, i allà ens ho va pagar l'església. És una experiència bonica que crec que això es té que explicar.
D'estimar i de sentir-se estimat. Sí. Avui ens acompanya Elena Ferrer, malalta afectada per sensibilitat química múltiple, un problema que se li va detectar ara fa 8 anys, però que porta patint des de fa 23 anys. Vostè va fer aquesta aventura de pelegrinar caminant aquests 100 quilòmetres mínims que s'exigeixen per...
130.
130, perdoni, per fer la, per tenir la Compostela, aquesta carta acreditativa del pelegrinatge. Vaja, aquest invident Noé que la va acompanyar.
Suposo que... Jo ho vaig acompanyar amb ell.
Oh, exacte. Oh,
perquè m'ho va demanar ell, sí, m'ho va demanar ell.
Una pregunta, com és la companyia d'ell durant aquest pelegrinatge?
A veure,
l'havia d'agafar del braç...
Quan ell m'agafava del cotxe, jo era la guia. Però en el moment que ell em deixava anar, ja me tenia despreocupar d'ell. Uh-huh. Perquè si estava molt pendent d'ell, doncs aquesta superprotecció amb ell no li agrada. Uh-huh. En el moment que ells necessiten ajuda, t'agafen. En el moment que et deixen anar, vol dir que els has de deixar. Uh-huh. Això ho vaig aprendre. Va ser dur, Ignasi, però ho vaig aprendre.
Segur que els invidents, pot haver-hi uns quants que ens escoltin, saben el que comporta caminar molta estona, i encara que tinguin la companyia d'una persona al costat, o de vegades la companyia d'un gos, doncs aquest caminar està sotmès a incidències.
Una experiència dura, Ignasi, no cal dir-ho, però molt feliç.
En final feliç, oi?
Molt.
Doncs
i tornarem, si tu vols.
Doncs gràcies, Elena Ferrer, per haver-nos acompanyat i haver-nos explicat el que és el testimoni d'una persona que necessita ajuda, com és vostè, ajudant una altra doncs, que també la necessita. No entrarem en la comparació de qui necessita més, però totes dues persones necessitaven aquesta ajuda i van trobar acollida i hospitalitat allà on
sí,
van. On van
i tinc que donar les gràcies perquè va ser molt enriquidor tot això.
Que vagi molt bé, ànims, esperança i molta feina interior, no? Que segur que amb l'ajuda d'altres persones vostè tindrà.
Hi ha un abans i un després del camí.
Doncs que vagi molt bé, ho celebrem i que Déu l'ajudi.
Gràcies.
Hem parlat amb Elena Ferrer, una pausa i de seguida Món sense fronteres amb Àngel Miret.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Regat posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, 7:45, amb Mercè Regat. Actualitzem el dia només per tu.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passen 5 minuts ja d'un quart de 10. Món sense fronteres, l'espai sobre l'actualitat social, la solidaritat, la cooperació i el món de la immigració. Un espai que compartim amb Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona i professor de la Universitat Pompeu Fabra. Senyor Àngel Miret, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Avui comencem el nostre comentari de l'actualitat parlant de jutges i de desnonaments. El que diuen els jutges sobre el tema dels desnonaments, hem conegut aquests dies, malauradament, la tristíssima notícia d'un suïcidi després d'un desnonament. Però vaja, de desnonaments n'hi ha moltes de notícies, tristament.
Sí, mira, de desnonaments n'hi ha hagut ni més ni menys que en els darrers 4 anys en el conjunt de l'Estat 350.000. Això vol dir, si ho pensem en números, potser ens deixa una mica freds, però és que darrere de cada un d'aquests desnonaments hi ha situacions molt complexes des del punt de vista humà. Bé, aleshores hi ha hagut una comissió de jutges, de 6 jutges, que han fet una anàlisi de com estava la situació a efectes estrictament legals, no? I el primer que fan és dir... Recordeu que vam parlant aquí del Codi de Bones Pràctiques que l'Estat va propiciar per tal de que els bancs que així ho volguessin, diguem-ne, poguessin fer allò que se'n diu la dació en pagament. És a dir, a la mesura que ja han baixat els preus dels habitatges, la major part d'hipoteques que hi ha en aquest moment en aquest país, sobretot les més recents, diguem-ne, les que tenen menys d'entre, segur, 5 anys, val més la hipoteca que el valor real de l'habitatge. Per tant, quan algú deixa de pagar, a més de tenir que lliurar les claus del pis, es queda amb un deute permanent amb els bancs. Això ha estat objecte d'un gran debat i els jutges en aquest punt doncs comencen a interrogar-se sobre si la legislació que tenim en aquest moment a l'Estat espanyol és o no és l'adequada des del punt de vista ètic, des del punt de vista de justícia. I la conclusió és de que no. O sigui que malauradament ens hem de tornar a referir a aquest tema que és el tema dels desnonaments, de les famílies aquestes que queden al carrer. I una de les coses que diuen els jutges, interessant, és que diuen i reclamen que les ajudes públiques que s'han fet a la banca, aquestes ajudes que en aquest moment estan avaluades en prop de 60.000 milions d'euros, escolteu, poca broma, doncs s'haurien de complementar o una part d'aquestes ajudes haurien d'anar als particulars que per una sèrie de motius, per exemple, per accidents, per atur, per desgràcies que poden... En fi, que poden passar qualsevol persona i qualsevol família o per malaltia, una part d'aquestes ajudes vagin justament per equilibrar aquesta relació tan desigual que hi ha entre els bancs i les persones que demanen que han demanat una hipoteca, no? Acusen molt en els bancs de lleugeresa i mala praxis, ho dic literalment, en el sentit de que van donar unes hipoteques en un moment, diguem-ne, que l'objectiu del banc era situar hipoteques en el mercat quan en realitat no hi havia capacitat de tornar aquests diners, diguem-ne, per part de molts dels que van demanar les hipoteques. I finalment, potser l'aspecte també destacable és que ens diuen que els bancs tenen un procediment privilegiat per al cobrament de crèdits hipotecaris. És un procediment de l'any 1909, o sigui, de fa més d'un segle, que els permet cobrar les seves deutes d'una forma tan ràpida i tan dura que fins i tot diuen que està per damunt de la capacitat operativa que tenen les pròpies sentències dels jutges, perquè tenen possibilitats de que a les sentències tu et pots oposar, pots recórrer, i en els bancs directament et poden anar a l'execució de la sentència. Per tant, a veure, seguim en una situació molt dolenta, amb l'atur que està arribant a uns percentatges inaguantables, i fins i tot ja el propi sistema judicial, a través d'aquesta comissió de jutges, es qüestiona si la legislació avui és la més correcta. També hem parlat alguna vegada, Ignasi, de la paradoxa de que molts d'aquests pisos de les persones que surten al carrer encabat es queden tancats.
Clar, sí,
és
sí.
Aquella paradoxa terrible, no?
I és tant.
A dir, fan fora una família i el banc es queda a l'habitatge, el tanca, a pany i clau, i allà s'ha quedat.
Quina societat justa tenim quan passa
ser.
Això.
O sigui,
i el detall d'humanitat dels jutges és per celebrar, en aquest cas, no? Perquè, de fet, estan per fer complir la llei, el que passa que també se'ls demana que tinguin una mica de sensibilitat humana.
Home, els jutges tenen que complir la llei, evidentment, més enllà del que puguin opinar a nivell personal, però està bé que els propis jutges, en aquest cas una comissió de 6 magistrats, diguem-ne, de llocs molt diferents, eh? N'hi ha des de l'Audiència Provincial de Madrid, els jutjats mercantils de Santander, el degà de l'Audiència Provincial de València, etc. Vol dir que ells mateixos demanen a l'administració, en aquest cas a l'administració de l'Estat, un canvi normatiu. Eh? Mm-hmm. Per tant, a veure si tots ens hi posem i ens rebel·lem una miqueta, eh? Perquè això no afecta només en aquestes 350.000 persones que han estat desnonades, sinó que ens afecta tots com a societat. Mm-hmm. Una societat digna i equilibrada l'hem de defensar tots, no només aquells que en un moment donat se'n veuen personalment perjudicats.
Doncs, per tant, comencem parlant avui de desnonaments i recordar, com deia Àngel Miret, que hi ha un de cada quatre espanyols en atur, ja, les dades són clares, les vam conèixer divendres.
Sí, sí, i si ens n'anem a Extremadura i Andalusia, doncs un de cada tres. Déu-n'hi-do. Això són xifres que no poden seguir augmentant, hem de fer el possible perquè, a més, ja no només és el tema econòmic, és que la dignitat de la persona va vinculada també al treball.
Vostè creu, fent un parèntesi, que té una part de raó al govern espanyol quan diu que hi haurà efectes a mig termini de les reformes que han posat en marxa? Alguna cosa bona ha de tenir, més enllà del que cregui cadascú?
No tinc capacitat suficient per fer aquesta valoració i segurament no la tinc jo ni la té quasi bé ningú. La veritat és que fins al moment present aquests efectes no s'han vist. O sigui, hi ha hagut diversos canvis legislatius, també en les normes laborals, i a hores d'ara no solament es veu una aturada de l'atur, sinó que es veu un increment progressiu i constant. Per tant, no ho sabem.
Però si
no
s'hagués fet res, potser estaríem pitjor.
Potser
estaríem
pitjor,
igual.
No es pot saber això. En qualsevol cas, diguem-ne que la situació és molt dolenta i esperem, encara que no hi creiem massa en la capacitat d'aquest govern personalment, però sí que en qualsevol cas esperem equivocar-nos i que les mesures del govern tinguin èxit, això sens dubte.
Parlem ara, senyor Àngel Miret, d'una altra d'aquestes famoses paraules clau que dins les polítiques socials i econòmiques dels nostres governs han sortit en el debat públic, la de copagament, allò de copagament que ens espanta tant.
Sí, el copagament vol dir tècnicament que un servei que és públic, una part, fins ara, diguem-ne, o sigui, el que vol dir tècnicament és que una part d'aquest servei públic, que mai és gratuït, o sigui, no hi ha mai res que sigui gratuït.
Els serveis costen diners, clar.
Els serveis costen diners. Quan alguna vegada s'ha dit, no, és que aquest, el sistema sanitari nostre és gratuït. No, és gratuït per l'usuari que no paga. Però a tots els ciutadans ens costa. Això és el primer que hem de dir. O sigui, quan hi ha debats com el Bicing, com el sistema sanitari...
Ahir, precisament, Xavier Trias parlava del Bicing.
Exacte.
Parlant del 25% de cost per a l'usuari, quan el metro és del 40%.
Exacte. Mm-hmm. De la teleassistència, etc. Hem de pensar que això té un cost pel conjunt de ciutadans. I, per tant, el debat no és tant si l'administració en el seu conjunt se'n fa càrrec d'un servei al 100%, que és possible i que, de fet, passa en molts serveis públics, sinó si aquest repartiment que es fa via impostos és equilibrat o no. I, per tant, el debat és si una part dels serveis públics, els que afecten directament algun ciutadà, alguns ciutadans, s'han de reflectir en un pagament una part del pagament per part d'aquest ciutadà. Fins ara, per exemple, un sistema de copagament clàssic era el dels medicaments. Els medicaments sempre, hi ha hagut una part que l'ha assumit l'administració, el 60%, en la major part de ciutadans, després pels jubilats era gratuït fins no fa massa, però les receptes ordinàries, el 60% el cobria l'Estat i el 40% el ciutadà. Això se'n diu copagament. Bé, en aquest moment de crisi es torna a qüestionar aquesta qüestió. Jo crec que sí, jo crec que en alguns casos, i de manera molt prudent, és just i forma part d'un sistema de societat equilibrada que aquells qui més tenen puguin pagar una part dels serveis que els hi dona el conjunt de la societat. No fa massa s'ha suscitat el debat pel que fa al tema de la teleassistència. La teleassistència què és? La teleassistència és un servei que tenen a Barcelona els majors de 75 anys, i de 65 també si ho volen, que els permet tenir un aparell a casa que en cas de qualsevol emergència es connecten amb un sistema que pot prestar des d'assistència sanitària o una assistència, diguem-ne, si algú ha caigut, etc. Això és just que ho pagui tota la ciutadania o la gent que té disposicions econòmiques importants pot pagar-ne una part? Jo crec que en moments de crisi està bé que qui més té pugui pagar una miqueta d'aquest servei, perquè això permet també donar servei, més serveis del tot gratuïts als ciutadans que menys tenen. Bé, en qualsevol cas és un debat, però en fi, jo crec que a vegades hi ha una miqueta de demagogia amb això, com si fos una injustícia, i jo crec que des de l'esquerra clàssica, a diferència del que veig ara que defensen, sempre s'ha defensat el principi d'equitat. Equitat vol dir que un servei no pot ser per tots igual, sinó en funció de les disposicions i de l'economia que té cadascun d'ells, no? Per tant, aquí hi ha, en fi, tota una eina que jo crec que necessàriament s'haurà d'utilitzar en aquests propers anys, sobretot tenint en compte aquesta crisi que tenim d'ingressos per part de l'Estat, ja no diguem per part de la Generalitat, especialment una institució en aquest moment en franca fallida, pràcticament, des d'un punt de vista empresarial estaria en fallida, no? I per tant és normal que, insisteixo, que aquells, imaginem gent gran, però que tenen fortunes enormes, es produeix la paradoxa que els estem pagant serveis al conjunt dels ciutadans, fins i tot els més pobres. Això jo crec que s'hauria de repensar una miqueta.
Avui amb Àngel Miret, a Món sense fronteres, hem parlat primer de desnonaments i ara de copagament, i fem una crida als qui ens escolten perquè reflexionin sobre aquesta equitat, aquest equilibri necessari, el qual és molt difícil arribar totalment, també s'ha de dir, no? Perquè uns paguen una mica més que altres, o sigui, que tots puguin pagar segons les necessitats, a vegades és difícil.
No, ha d'haver-hi una... ja et dic que és un tema que s'ha de tractar amb una enorme prudència, però està bé que aquest debat estigui a la taula i no sistemàticament es consideri que el copagament forma part d'una injustícia social, sinó que en qualsevol cas, en cada circumstància, en cada servei públic, es mediti una mica sobre el que correspon pagar a cadascú.
Doncs parlem del permís de paternitat. Deies, Àngel, que volies parlar?
Sí. Mira, a Noruega no tot són males notícies, no? Noruega, és veritat que els països del nord, que no els hi passa i no van tan malament com els, en aquest moment els del sud d'Europa, s'acaba d'ampliar el permís de paternitat als homes 14 setmanes, que és obligatori. És a dir, en tot cas, el conjunt de setmanes per paternitat i maternitat és de 47 setmanes amb sou complet, que poden arribar a 59 si s'accepta percebre només el 80% del salari. Quina és la importància? Bé, la importància és que d'aquestes setmanes, 12 necessàriament, que ara passen a 14, són les que hauran de gaudir els homes. Això jo crec que és un bon invent perquè fa, diguem, una mica allò de la paternitat responsable. No, el fet de tenir criatures no és només una qüestió vinculada a la mare, sinó que també és el pare el que ha de tenir consciència d'aquesta situació. Jo crec que el fet de donar aquest període de baixa obligada, que si no es gaudeix no es pot acumular la mare, el que segurament ajudarà molts homes és a prendre consciència això, de que el desenvolupament de la criatura, no solament des del punt de material, sinó també des del punt de vista de recolzament, és una obligació dels cònjuges, del pare i de la mare.
Vaja, que no és un avenç cap a la igualtat en drets, no és només la part de permís, com si fossin unes vacances, sinó la part d'obligacions, també.
Bueno, d'obligacions i sobretot...
Els que som pares ho sabem.
Clar, i sobretot vinculat a la criatura que neix, perquè això li dona un recolzament, una estima, una proximitat als pares, que d'altra manera no seria possible. I malauradament aquí a Espanya, fixem-nos en la diferència, estem parlant de que a Noruega s'acaba d'ampliar de 12 a 14 setmanes el període de baixa obligatori en els homes, doncs mireu, a Espanya estem a 2 setmanes. Fixem-nos que 2 setmanes, Islàndia està a 12, Suècia 8, Alemanya 8, etc. Nosaltres estem en 2 setmanes, per tant, un llarg camí per recórrer. Insisteixo, no està en un tema de drets,
Sempre que parlem de relacions paterno-filials, tenim tendència a orientar-lo en relació als drets dels pares. I està bé, perquè una part són drets dels pares, però jo crec que el que és molt important és recalcar que aquest benefici acaba o acabaria repercutint en benefici de la criatura.
Que el principal subjecte de drets és la criatura.
Això efectivament. I per tant, pensem-hi sempre en aquesta clau, no tant en la clau de defensa d'uns drets, sinó en la clau de recolzament a aquesta nova persona que neix, no? I que té dret a tenir un pare i a tenir una mare.
Uh-huh. Ens queden 2 minuts i mig. Tenim un altre tema sobre, precisament, la presència de la dona en llocs de responsabilitat a la Unió Europea. Segurament una qüestió més enllà d'allò que el govern de Zapatero ens volia, no sé si imposar o posar com un compromís, no? La paritat.
Sí. Mira, s'acaba de rebutjar la proposta de la comissària de Justícia Europea, Viviane Reding, a imposar a les grans empreses europees que el 40% dels càrrecs del Consell d'Administració estiguin reservats a les dones d'aquí al 2020.
I per què s'ha rebutjat i què li sembla això?
Mira, és un debat curiós perquè, a més, hi han votat a favor la major part d'homes, és a dir, per exemple, persones conegudes han votat a favor d'aquesta garantia d'aquest 40% en Josep Manel Durão Barroso, que és el president de la Comissió Europea, o, per exemple, els comissaris Joaquim Almunia, espanyol, que és el comissari de la competència, Oli Rein d'Economia, Antonio Tajani d'Indústria, etc. I, en canvi, han votat en contra la major part de dones que estan incorporades a la Comissió Europea. Per exemple, la ministra europea d'Afers Estrangers, la Catherine Ashton, i les comissàries d'Interior, Cecilia Malmström i Konia Hidegar, de Clima, etc. No?
Per tant, no està clar aquí on és el punt del debat, no?
Home, és un debat molt i molt interessant, que té punts, en fi, punts molt clars i molt foscos. Quins són
perquè
els clars?
Que les dones tinguin igualtat d'accés als jocs, en això tots estem d'acord.
No, per dir que el punt clar és considerar que si, de la mateixa manera que abans parlàvem d'aquesta participació activa dels pares en l'atenció i el cuidado dels fills, també és lògic que hi hagi una equiparació en el mercat. En realitat, no passa així, és a dir, tant els llocs claus en el sector públic com en el sector privat, sobretot en el sector privat, hi ha una majoria bastant d'homes. El debat, per tant, la part positiva és que tots estem d'acord en que això ha de ser així, la part negativa és si això s'ha d'obligar. Això és una mica un debat. És veritat, de totes formes, que la discriminació positiva, que en aquest cas seria un cas clar de discriminació positiva, en alguns moments de la història és necessari. Per exemple, i acabo, la incorporació de persones negres en llocs rellevants als Estats Units. Si no hi hagués hagut una imposició de discriminació positiva amb determinades minories als Estats Units, molt probablement aquestes minories no s'haguessin fet un espai com el que ara poden tenir.
Ho hem de deixar. Gràcies, Àngel Miret. Més Món sense Fronteres dilluns vinent. Que vagi bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem 10 entrades dobles per l'espectacle Oleana al Teatre Romea, dirigit per David Selves i amb Ramon Madaula i Carlota Olzina. Entra a www.radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Carme Sallés, nova santa catalana. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. Catalunya Cristiana. Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones d'Isabel de Villena en versió de Marta Pessarrodona, un clàssic de la literatura medieval catalana ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ja torna l'Animalada, el saló solidari i pioner dedicat als animals abandonats. Del 26 al 28 d'octubre, a la sala 92 del Palau Sant Jordi de Barcelona. Pots adoptar el teu animaló, que serà un mes de la família. Moltes activitats cada dia pels grans i petits, demostracions, xerrades, agility, contacontes. Més informació al telèfon de l'ADA, 902 197 600, perquè a l'Animalada vés-hi més d'una vegada. el primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts un dia més, Vides Musicals, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. El nostre protagonista d'avui ha combinat molts anys la música amb la seva feina en un banc, però ara jubilat pot dedicar-se de ple a tocar i dirigir la seva agrupació musical preferida, la Banda Simfònica. Coneguem-lo.
Els nostres protagonistes d'avui.
Antonio Ramírez Hernández. Soc natural de Granada, d'un poble que es diu Ugarits. Molt musical, eh? Musical, perquè sempre han hagut bandes i visc a Molins de Rei des del 62, eh? Porto aquí també 27 anys a Sant Feliu com a director d'una banda. De la Banda Simfònica Ciutat de les Roses.
Coneguem la seva història musical.
Des que tinc ús d'una mica de coneixement, la música a casa meva, al meu pare no, l'agradava molt la música, però no, però tenia els oncles, dos germans de la meva mare, eren músic, i nosaltres som cinc germans, dues germanes, noies i tres nois, que per cert, tots tres són directors de bandes. Els altres dos viuen la banda perquè són funcionaris de l'Estat com a directors també. En Andalusia, com a València, és estrany el poble que no tingui una banda. Inclús n'hi ha pobles que tenen dues bandes. Quan era molt petit, anàvem a casa dels avis, perquè allà ensenyaven cada nit, anaven a l'acadèmia, i anaven a ensenyar, i jo pues, m'agafaven i me portaven. El que me'n recordo més és de que d'anar al costat, que també per sola millor vaig agafar el clarinet, perquè n'hi havia un dels meus oncles, també tocava el clarinet. Jo vaig començar molt, molt jove. A més de que m'agradava, era una manera de guanyar 4 cèntims també, i necessitaven aquests cèntims. N'hi havia un pas doble d'un tal Joaquim Montañés, el maestro Joaquim Montañés, que ha escrit molt, que era un pas doble molt difícil, que es deia Agárrate, Satso. I aquest, per mi, és el que ha sigut l'emblema de sempre, perquè com que era tan nano, me portaven a les orquestes i me feien que pujessi a l'escenari i la bateria, i jo sol tocava aquest pas doble. Les bandes anaven pel carrer, feien professons, feien pues, passar carrers i concert. Concert era obligat al poble meu, cada diumenge era la banda municipal, tenia que fer un concert i per això tenien que ensenyar cada dia perquè tenien que preparar setmana a setmana un concert diferent. Quan era a l'estiu la fèiem en una glorieta, en el parc municipal, i a l'hivern se feia en un altre lloc. Un concert era un pas doble, dos sarsueles, mitja part, dos sarsueles més i un pas doble a l'últim. Jo, en aquest moment allà, no tenien consciència del que era la sarsuela. Tocaven una peça, el baile de Luis Alonso, però era una peça que teníem que es deia el baile de Luis Alonso. I després, quan l'has començat, més que anar a sentir, però si això és el que tocaven nosaltres, clar, nosaltres només era la música, sense veu. A los 17 anys vaig vindre aquí a Barcelona. Vaig vindre directament amb una orquestra que era de Martorell. Hi havia dues orquestes a Martorell grans, Martorelli i Planes, que eren 14 o 15 músics, no n'hi havia més. Bueno, eren les orquestes que n'hi havia. No tothom arribava a tindre micro, eh? Tenien quatre micros i els altaveus eren fet d'un fuster que els feia també. Parlem del 62-63, eh? Thank you. i jo tenia molts estudis, però no eren reconegut. Havia tingut molts bons professors, però no era un conservatori. Llavors, en aquest temps, se tenia que tindre el carnet professional. Hi havia un carnet que era comarcal, un altre que diuen d'artistes, i després n'hi havia el blanc, que deien el carnet blanc, que era ja internacional. Però aquest tenia que estar una mica preparat. Jo preparat ho estava. Dos saxofonistes d'aquesta orquestra van parlar amb el Conservatori de Barcelona al carrer Bruc i van fer perquè fossi a passar només a fer exàmens. Me vaig passar tot i me vaig presentar. Una vegada que van fer exàmens per carnet blanc, me vaig presentar com a saxofon i clarinet i lo vaig aprovar tots dos. I el carnet professional de músic lo tinc de Barcelona. Després, com a música, vaig tocar en cobles, en orquestes, conjunts, molts conjunts de cabell llarg. Jo també els tenia, eh? Treballava al banc també i jo sempre he treballat aquí a Catalunya, he treballat al banc de Sabadell. El meu fill, que també és músic, és molt bo. Jo el veia quan estava estudiant, estudiava molt clàssic, i jo el veia que aquest nano valia per músic, però sol faltava alguna cosa. Mira, a aquest nano li falta tocar. Sabia d'aquesta banda d'aquí, aquí, la de Sant Feliu, i vaig vindre un dia a parlar amb el director que n'hi havia, Portet, Salvador Portet. Aviam si podia entrar el nano per tocar més. Com que era molt petit, doncs cada dia el portava a la banda. I com que estava aquí a la banda, doncs jo diu, ja que el porto, doncs tocaré jo també alguna cosa. Que vaig començar a tocar també, que el senyor ja se va fer gran, que es va jubilar i me vaig quedar jo amb la banda i doncs porto, no sé si 27 anys. Aquesta banda va començar com a banda de cornetes i tambors, que la dirigia Joan Brito. Per què va començar? Perquè hi havia un senyor, Miquel Tor, que és el que avui n'hi ha una banda aquí a Sant Feliu, gràcies a ell, perquè va comprar tots els uniformes. Tenia uns uniformes maquíssims, semblaven d'aquestes bandes ingleses. I per... Era un senyor que l'agradava molt la música, tocava el trombó, i l'agrada, i toca, encara està a la banda. És el que va fundar la banda de cornetes i tambors. I després el que va dir també, se li va quedar petita, diu, necessito més les cornetes i tambors i banda de música. Les bandes de cornetes, diu, banda, cornetes i tambors. I la música és quan ja som clarinets, saxofons, trombons, trompetes, les tubes. I llavors pues, ell va buscar també aquest senyor Portet, que és d'aquí. I quan vaig vindre jo, pues, va seguir i el van seguir. Quan van començar es deia Associació Musical Sant Feliu de Llobregat. I nosaltres vam posar Banda Sinfònica Ciutat de les Roses, que no deixa de ser el mateix, perquè Ciutat de les Roses i Sant Feliu de Llobregat és el mateix. Sant Feliu de Llobregat és la Ciutat de les Roses. En aquesta casa dels jardins se fa l'exposició mundial de roses cada any. Tiene que ser molt antic perquè inclús havien dit que en temps de la República, que alguns pobles se la va canviar el nom per sol dels sants, ja es deia Rosa del Llobregat. És que qualsevol cosa que toqueu per aquí surten les roses per algun lloc, eh? No fa massa, 10 o 15 anys o així. Ha sigut el mil·lenni d'aquí de Sant Feliu. I nosaltres, el meu fill i jo, vam fer una peça també que es diu Ciutat de la Rosa, Ciutat Mil·lenària. És una de les composicions que tenim, és també dedicada també a... Nosaltres sí que fem molt música de pel·lícules, música americana, música alemana, fem de tot el que no sona, música espanyola, pasdobles, valsos, lo toquem tot, eh? sarsueles, també música, tot el que és referent a les bandes, i les bandes avui toquem tot. Un moment, la banda era el germà pobre dels músics. Com que les bandes, en cada poble n'hi havia una banda, clar, com podeu pensar, en un poble de 1.000 habitants o 2.000 habitants, no podien ser professionals, eren gent que estaven treballant al camp, i quan la gent gran feia el cigarro, els nanos se portaven l'instrument i tocaven mentre allà. I això a la millor ha degenerat, que era, les bandes era per al concert al carrer, tocaven al parc, la gent mentre passejava, però sí que eren el germà pobre dels músics, i per això jo li tinc un carinyo més especial. Jo vaig jubilar en 60 i tinc 68 per 8 anys. Això que m'aporta la música? Tot. Tot el dia ho dedico a la música. Tot. Ensaixos, preparacions, composicions, arranjaments. Per mi és la vida. No sé què faria si no tingués la música. A mi m'és igual la música, jo estic escrivint i quan estic escrivint estic disfrutant. Vaig pel carrer, ja me van comprar una vegada també els meus nanos una gravadora petita, perquè vaig sol i me venen músiques, però clar, i la vaig cantant, però me trobo amb algú, parlo i ja no me'n recordo aquesta música. Dic, escolta, això quan vagis pel carrer la graves i després ja la tindràs. I això és el que faig alguna vegada, i porto papers de música i me vaig apuntant una mica. És, per mi és la vida.
L'Antonio Ramírez tria per la seva banda tots els tipus de música que li agraden. Saber triar quina és la nostra música i disfrutar-la conscientment és tot un art que ens pot fer gaudir molt. Veiem-ho.
Parlem amb Concha Trallero, musicoterapeuta.
Tenim molt el costum d'escoltar música mentre fem altra cosa, mentre anem en cotxe o al metro o on sigui, i difícilment ens creem aquests espais amb els quals simplement només escoltem música. Per què són tan importants aquests espais? Perquè són espais amb els quals en realitat estem dedicant un temps només a nosaltres. Estem a soles, podem apagar el llum, podem crear un petit espai de relaxació, d'aprofundiment amb nosaltres mateixos. Escoltem aquella música, notem quines sensacions ens crea, perquè de vegades escoltem la música i no som conscients si ens està agradant, si ens està crispant, si ens està relaxant. Simplement és una mica com estic jo i la música. Com em relaciono amb aquesta música? Què sento? Què em fa viure aquesta música? M'agrada? Em fa sentir bé? No em fa sentir bé? Jo a vegades parlo de fer-se una petita farmaciola musical, molt elemental, i dir, quan, no sé, arribo a casa i em sento d'una manera concreta, doncs sé que hi ha una música que em fa sentir d'una manera determinada. Però sempre i quan jo estigui atenta a la música, m'assegui amb tots els sentits oberts, però a més també emocionalment oberta a què és el que estic rebent i què és el que m'està produint aquesta música. Sí, és important escoltar música, però és important també fer-ho amb una actitud diferent al que estem acostumats. Tota la meva atenció només està amb la música i amb mi, amb aquesta interrelació entre la música i jo.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77.
Entre tota la música que coneix, hem demanat a l'Antonio Ramírez que ens recomani dues, i ens ha proposat aquestes.
Per mi la música, ja dic que tot en especial, però a mi la que m'omple algunes vegades que és de Schubert, i no les grans obres. Jo, l'Ave Maria de Schubert i la serenata de Schubert, aquestes no tenen ni molta dificultat, ni és les grans obres, però a mi m'agraden. Jo me quedo escoltant sol, amb el ull tancat, acaba el disc i comença una altra vegada, i per mi és igual, eh? Les dues les vaig sentir de nano. Quan eren nanos i començaven a l'escola de la música, eren molt petits, nosaltres dèiem que eren nanos, però ara en diuen voces blanques. Allà se feia molt les festes majors de tots els pobles. S'anava a tocar i s'anava a fer el passacarrers, com ja he dit, la professó, el concert i la missa. Les misses eren totes cantades, en llatí, eh? I no podia recitar les misses perquè me les sabia en llatí, perquè les teníem que cantar nosaltres. Mentre que feien la comunió, se feia una música i sempre posaven la serenata de Schubert, i l'Ave Maria era una, perquè també hi havia un senyor que cantava i cantava l'Ave Maria de Schubert també en les misses. Sacrifici, eh? La música és una cosa que toquem una peça en un concert que estem 5 minuts, quantes hores hem estat ensallant perquè surtin aquests 5 minuts que surti bé? Això no ho sap la gent, eh? Diu, però si han estat 5 minuts, moltes hores, eh? Si veiés aquí la gent, els sacrificis que fan aquí, aquí mateix. Jo tinc gent de Mataró, de Ripollet, de Martorell, de Sabadell, bueno, de tot arreu, i venen a ensenyar aquí. I després, quan acabem a les 10, tenen que marxar de nou una altra vegada. Això perquè vegin després que diu, aquesta peça que han estat 5 minuts és un molt de sacrifici, però lo fem perquè ens agrada, eh? El que agrada la casa, pues va a casa, i el que l'agrada jugar al tenis, va... jo no vaig a jugar al tenis, vaig a la música. Aquí a Catalunya abans també n'hi havia moltes bandes, però ara, no sé per què, cada vegada n'hi ha menys. En Amposta n'hi ha l'Ampostina, a Tarragona n'hi ha una banda maquíssima també, que lo fa molt bé també. I ja no dic, tiran en València. I cap aquí, el que jo dic, abans, a Sabadell sí que encara n'hi ha una banda, però ja no és municipal. N'hi havia tot, a tot arreu n'hi havia banda municipal. A Barcelona queda una i jo em sembla que cada vegada van quedant menys músics. A mi m'agraden totes les coses, però jo ho sento, en les bandes. Jo toco en orquestes simfòniques, amb orquestes de ball, amb les cobles, la música. Jo sóc de banda, jo sóc de banda.
Al llarg de la vida hi ha coses que les triem i hi ha coses que ens les trobem. Triar la música, triar l'instrument o l'agrupació musical que ens agrada és tota una opció que podem fer per posar la nostra vida en solfa.
Jordi Carretero i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.
La nova evangelització requereix nous llenguatges i també donar espai a l'autocrítica. Aquesta és una de les idees que reflecteix el missatge i que també expressen les propostes finals del Sínode dels Bisbes, un tema del qual hem parlat avui. I ho hem volgut fer en to positiu, des del respecte a tothom. Hi ha mitjans que no n'han parlat, també, naturalment, han fet aquesta opció de forma respectable. Felicitats als que porteu el nom de Narcís, Sant Narcís, Festa a Girona. Hem estat amb vosaltres des de les 8, l'equip del Primer Cafè. Tornem demà. Que vagi bé, bon dia.
Ràdio Estel.